Silencio, por favor. Escuchemos la resolución del juez.
Dispongo lo siguiente. La petrolera no se acercará a individuos u organizaciones de base de la FIPSE sin la debida y legítima autorización de la Asamblea de la Federación.
El 23 de agosto de 1999, la organización Shuar-FIPSE puso un amparo constitucional en contra de una petrolera ante el juez de lo civil de la provincia de Morona, Santiago, para frenar las acciones de la empresa en el Bloque 24. Y ganaron. El juez dictó una resolución a favor de la FIPSE, que más tarde fue confirmada por el Tribunal Constitucional.
Un ejemplo exitoso de la defensa de los derechos colectivos, gracias a un amparo constitucional.
Otro ejemplo es la lucha del pueblo quichua de Sarayacu. Escuchamos a Marlon Santi, uno de sus representantes.
Cuando el pueblo de Sarayacu se enteró de la concesión, todo se levanta en toda su dimensión. Estudiantes, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres. Se paralizó escuela, colegio, actividades comunitarias, mingas comunales. Abandonamos la agricultura, chacras, viviendas, y todos nos fuimos a la selva, a hacer fronteras de vida. O sea, cogernos de la mano y no dejar pasar ni al ejército ni al empleo. Sarayacu siempre mantuvo una lucha pacífica, porque si nosotros hacíamos una lucha agresiva, nos iban a culpar que nosotros éramos los que agredíamos a él.
Pese a las protestas de Sarayacu, la petrolera no se retiró. Al contrario, con el respaldo del Estado, entró al territorio con las fases de exploración sísmica. Abrieron trochas y campamentos, detonaron cientos de kilos de dinamita y destruyeron grandes partes de la selva.
En este territorio, la entrada de la empresa para Sarayacu afectó muchísimo. Era perder la vida para nosotros, el futuro de nuestros hijos, nuestro presente, y dejarse nuevamente ser colonizados, ser explotados. Cuando nosotros pusimos la denuncia en la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo dio un amparo de protección al pueblo de Sarayacu. Estuvimos protegidos por la Defensoría del Pueblo.
Pero el Estado y la empresa no respetaron esta declaración. Ante las amenazas que recibieron varios miembros de Sarayacu y sus abogados, el pueblo de Sarayacu opta por llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Habíamos demandado aquí en el Ecuador a la empresa y al Estado y al gobierno mismo por la violación de derechos humanos, pero aquí en el Ecuador no fluyó, pero no eran vinculantes. Por eso es que nosotros acudimos a la Corte, a la Comisión Interamericana, porque sabemos que el Estado de Ecuador es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Presentamos una queja a la Comisión, diciendo que los derechos humanos están siendo vulnerados en un pueblo quichua, porque todo lo que la empresa hizo era amenaza contra la vida. Y la Comisión Interamericana dictaminó medidas provisionales. Estamos bajo el amparo de ellos ahora. Nuestra lucha no es solo para el pueblo de Sarayacu, es un referente esta lucha. Esto enfocaría un tema a nivel internacional y a nivel de Latinoamérica sobre los procesos que hemos sufrido durante 500 años. Y ahora los pueblos indígenas tengamos acceso a tener derecho a vivir.
Sarayacu exige el respeto de sus derechos y continúan defendiendo su territorio. El pueblo Sarayacu ha logrado frenar la exploración y explotación de petróleo en sus territorios ancestrales. Personas y organizaciones en todo el mundo se han enterado de esta lucha y la apoyan. Han hecho respetar los derechos colectivos.
Tienes derechos. Los derechos colectivos. Exígelos. Exígelos.
Escuchaste una producción del Centro sobre Derecho y Sociedad en Quito. Realización del colectivo Pro Derechos Humanos Ecuador, con el auspicio del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica.
Venga, pues benvinguts una setmana més al programa Què passa en el mundo, en les zones lliures de contrabanda FM, tots els dijous de 8 a 9 del vespre. I repeticions dissabtes de 3 a 4 de la tarde, que de momento parece que se mantiene. Tenemos ahí una amenaza de desaparición de la repetición.
Nos quisieron desplazar, pero no.
Amenaza de desalojo.
Desalojo de repetición.
No, pero bueno, aquí el de programación se puso firme y de momento seguimos,
Y es dimecres de 9 a 10 del matí, pues ahí su emisión a través de 91.4 de la FM per Barcelona y voltants, y a través del internet, entrar a la página web www.baises.contrabanda.org, pues la emisión per la resta de Cataluña, del Estat y del mundo. Tenemos una página web.
La página web es www.contrabanda.org, la página de la radio, ¿no?
Y la página la emisión del programa.
Punto de contrabanda, 3W, punto,
que pasa en el mundo, punto, contrabanda.org.
Y bueno, pues ahí puedo recuperar los antics programes y bueno,
me cambió la voz, por eso.
Y finalmente, un mail de contacte del programa.
Sí, es quepasamundo@gmail.com. Ahí pues, pueden mandar correos.
Ahí nos podéis mandar agenda, estáis interesados en venir, para comentar cualquier cosa, pues ahí estamos abiertos a colaboraciones externas.
Y bueno, y sugerencias, ¿no?
Sugerencias varias.
Bueno, tenemos una convidada.
Pues sí, bueno, hoy hemos empezado el programa.
Se está riendo.
Con un pequeño audio de una lucha indígena en Ecuador. Ya desde hace un año o algo así, pero bueno. Para dar introducción un poquito a la compañera que estará hoy con nosotros, que pues estuvo en este pasado abril-mayo en Ecuador, donde se realizaban elecciones, y bueno, pues como observadora internacional pues estuvo allí, y vamos a hablar un poquito sobre Correa, sobre lo que pudo vivir por ahí, por estas tierras latinoamericanas. Pues bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, pues centremos una miqueta en tema. ¿Això, les sessions van ser el 5 de maig o van ser...?
Les eleccions van ser el 29 d'abril.
29 d'abril.
No, perdó, el 26 d'abril. I aleshores hi havia prevista una segona volta pel 14 de juny, però com que van arrasar i s'ho van guanyar tot ja directament a la primera volta, la segona volta, que és el 14, que va ser el 14 de juny, únicament es triava els representants del Parlament Andino, que és com el Parlament Europeu d'allà, i no van tenir massa rellevants, i aleshores el 26 d'abril ja ho vam liquidar tot.
El 26 d'abril hi havia eleccions per tot, no? El mateix dia, a la vegada.
Hi havia eleccions per tot, perquè l'Equador l'últim any, l'Equador des de l'any 2007, inicia un procés de refundació de l'Estat. Es fa un procés de reforma constitucional, es fan unes corts constituents, es fa un referèndum constitucional, i aleshores, amb aquestes eleccions del passat mes d'abril, el que es fa és tancar el procés, triant les noves autoritats a totes les institucions del país. Ells les anomenaven dignidades, a les places de diputats, de senat, de diputats, d'alcaldes, i aleshores es votava el president, el vicepresident, els assembleistes, és a dir, els diputats, amb quota nacional i amb quota provincial. Es votava també els prefectes, que són els governadors provincials, es votava els alcaldes, els regidors, i també es votaven els regidors de les parròquies, els de l'àmbit rural. O sigui, en total eren 7 dignitats a triar en un únic procés electoral per poder completar la reforma de l'Estat.
Lo pasaste bien, ¿no? Me contaba de fuera de micro que estuvo entretenido, ahí.
Home,
con las papeletas.
Sí, perquè... Bueno, era molt curiós el procés, perquè... van optar per intentar fer el procés més democràtic possible, i aleshores, en el que era la tria de diputats i de regidors, hi havia llistes obertes. Aleshores, es triaven per quotes. Hi havia una quota nacional que es triava al conjunt del país de diputats i una altra que es triava a nivell de provincial. Per tant, tenies una papereta on hi havia 35 candidatures i aleshores 15 diputats o 25. Llavors tu podies triar 10 els que tu volguessis de qualsevol llista. De manera que la papereta era enorme, era com un llençol, i aleshores tu anaves marcant fins a arribar a 10.
Una sabana, no? Ay.
Sí, sí, sí.
Qué coñazo, menos mal que no voto, ya hace rato.
Home, el recompte era llarg, ay, i era complicat.
Una duda, ¿allá es obligatorio? Porque, por ejemplo, en Argentina el votar es obligatorio.
Sí, es obligatorio, sí, votar, no. Es obligatorio, y a més té conseqüències.
Sí, sí, bueno, yo si no hubiese votado cuando me tocaba votar en Buenos Aires no estaría aquí, no me hubiesen dejado salir del país.
Clar, aquest és un tema important, és a dir, no hi ha una, hi ha països on tens una multa, que és el que passa a Suïssa, tens una sanció administrativa si no votes. En allà el que passa és que no, en certa manera t'inhabiliten, és a dir, no pots realitzar tràmits com ara demanar ajudes, no pots sol·licitar visats per sortir del país, i en el cas dels immigrants, perquè com que la meitat de la població de l'Equador pràcticament viu a l'estranger, hi havia un seguit de diputats que es triaven entre els immigrants dels Estats Units, d'Europa i després de la resta del món, que estan més dispersos.
Directament entre ells, o sigui, no, el recompte dels immigrants.
El recompte es feia separat. Es feia separat, es votava al consulat. Aquí, per exemple, vam votar al consulat i els meus veïns els hi passen a preguntar. Heu anat a votar? I aleshores es votava al consulat, i aleshores d'aquests vots a l'exterior, en el cas d'Europa hi havia 2 diputats, en el cas dels Estats Units 2, i en el cas de la resta del món hi havia 1, eren 5 diputats en total que es triaven fora. Si tu no votaves...
Del Parlament?
Parlament eren 120, t'ho dic de memòria, o si no recordo ara. Diria que eren 120, I aleshores, després, si tu no votaves, no tenies certificat de votació i, per tant, no pots entrar en el teu país de visita. Doncs se considera un deure cívic, però això és molt comú dintre dels sistemes electorals d'Amèrica Llatina.
Uh-huh. Llavors, bé, com deies, bueno, fa dos anys que el president Correa va iniciar un procés de reforma de l'Estat. Llavors, quins canvis hi havia directament ara en aquestes eleccions? Recordem, va haver una refundació reforma de la Constitució, també, que va sortir aprovada.
Sí, va sortir aprovada.
Amb molta majoria.
L'inici de tot, diguéssim, és a Ecuador als anys 80, d'una època postdictadura típica, com a molts països d'Amèrica Llatina, neoliberalisme implementat fins a les últimes conseqüències, la inflació disparada, tot el paper de l'FMI, del Banc Mundial, una situació bastant comuna a la resta de països d'Amèrica Llatina. I a partir dels 90, doncs, tenen una sèrie de governs amb un nivell de corrupció molt elevat, una ingovernabilitat molt gran, i en un moment donat, cap al 2002, es decideix dolaritzar l'economia. Els presidents no se'n surten i l'últim govern, diguéssim, escollit electoralment, acaba amb un parlament que decideix declarar incapaç, és a dir, mentalment incapaç, el president per fer-lo fora, un vicepresident que surt en helicòpter al Palau Presidencial perquè està acusat per corrupció, i aleshores un govern de transició a tecnòcrates. I Correa, que és un personatge molt curiós perquè, bueno, té una part de família indígena, és de Guayaquil, estudia els jesuïtes, després estudia als Estats Units, estudia a Lovaina, és un economista ben format, estudia a l'IES, que és una cosa molt curiosa perquè és com tota la nova classe dirigent del Partit Socialista de Catalunya ve de l'IES també, no? O sigui, aquests paral·lelismes d'arrel catòlica molt profunda, l'escullen ministre d'Economia, el tio es fa de profe a la universitat, treballa amb auditories, i aleshores veu que té una oportunitat de projecció política perquè és algú que no ve del món dels partits, és un tecnòcrata i un tio amb molt de carisma, i aprofitant tot aquest impàs i aquest període transitori que no sap cap on va, es passa dos anys recorrent al país i postulant-se com a possible nou president, se'n va a unes eleccions i les guanya. Guanya segona volta i és el primer cop que un candidat que no ve d'un partit guanya unes eleccions i inicia un moviment populista, primer es diu Aliança País, després es reconverteix en Moviment Ciutadà. País vol dir pàtria altiva i soberana, que és com bastant còmic.
Sona un poco facha, no? Això,
sí, sona, clar, però... Sí, pàtria altiva i soberana, no, posa gran vi normal, o sigui, és com aquests acrònims forçats. Pàtria altiva i soberana, però clar, aquí perquè tenim la semàntica del pàtria altiva, li donem una connotació, en allà el tema pàtria és un tema pues, molt liberal, el de José Martí, realment molt progressista, el concepte.
Sí, sí, bueno, en Latinoamérica esos movimientos populistas son muy comunes, pero sí. Suena, la retórica suena un poco facha, ¿no? Pàtria...
Sí, sí. Pàtria altiva i soberana, sí. No? I aleshores, bueno, inicia tot aquest procés, genera... La seva principal carta de presentació és acaba amb la partidocràcia, acaba amb el sistema corrupte de partits, inicia un moviment de base i se n'en surt. Se n'en surt i és capaç realment d'il·lusionar un seguit de gent, i a l'altra banda hi ha doncs, el sistema típic, caduc, corrupte, tradicional de partits conservadors, una esquerra que està desfeta perquè també havia entrat en aquest joc. I aleshores, bueno, tira endavant i amb aquestes eleccions era la prova de foc per veure si realment consolidava com a alternativa, com a partit establert, aquest moviment ciutadà que és com ell el qualifica. O sigui, és un moviment ciutadà i el lema de campanya era la revolució ciutadana està en marxa i nada detiene.
Esas revoluciones que tardan 50 años, ¿no? Como sí. La que propone Chávez. Pero ¿hay algún cambio? Porque ¿a qué no llegan, por ejemplo... los aires esos de progresismo, de aparente, como gobiernos como Chávez, gobiernos populistas, del cambio, de la revolución bolivariana y tal, pero sí, ¿hay algo de eso o es pura propaganda? O siguen una, sirviendo a los mismos intereses.
Una diferència molt gran amb una perspectiva que tens d'aquí és d'aquest triplete, no? De Chávez, Correa i Evo Morales, no. Uh-huh. O sigui, no té res a veure ni amb Evo Morales ni amb Chávez, el que passa és que necessita diferenciar-se del que serien els moviments tradicionals i diguéssim que és el que li queda més a prop, però La idea de Correa realment és una socialdemocràcia clàssica keynesiana, de fomentar la demanda, d'intervenció a l'economia de mercat, de manual keynesià, de New Deal dels anys 20 dels Estats Units. O sigui, no és revolucionari. I el que sí que intenta és revolucionar el concepte del sistema de partits. Llavors, la idea és, bàsicament, és fomentar la creació d'ocupació a través del foment de la demanda i del consum intern. Llavors, fa unes campanyes molt grans, molt nacionalistes, que és mejor si s'ha hecho en Ecuador. O sigui, fomentar la demanda interna, treballar el tema de no tant del retorn de la propietat de terres als indígenes, sinó la gestió pròpia a les terres, garantir uns mínims, una cosa molt comuna aquí com és l'ajuda al lloguer, l'ajuda a la vivenda, les ajudes, les beques escolars, les ajudes alimentàries pels escolars, coses molt bàsiques però que són molt difícils de trobar en economies que han estat tan neoliberals. Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha un canvi, però no és un canvi com el que pots veure una idea tan revolucionària com les que volen tirar endavant el moviment indigenista a Bolívia o la revolució bolivariana a Venezuela. O sigui, a mi el que m'ha sorprès és que era socialdemocràcia de manual. Però Ecuador, el problema que té és que és un país molt ric, és un país amb una diferència brutal entre classes i on el problema està en el repartiment de la riquesa, però és que no és un país pobre. O sigui, és un país on hi ha pobresa, però que no és un país pobre. Perquè les oligarquies i les elites, els prefectes, els virreis locals, els cacics, tenen les mines. Jo veig estar a la zona de les mines, al centre del país, a la part de la cordillera. Bueno, és que és al·lucinant els diners que hi ha.
Vos lo que querés decir que es un país con recursos, que tiene recursos para que la población... No, eso pasa en muchos países latinoamericanos, que la riqueza está muy mal repartida, ¿no? Hay una cúpula que vive del cuento y, bueno, como siempre, las bases viven en la pobreza o por debajo del nivel de la pobreza. Y pero cómo pero en, por ejemplo, dijiste que es una socialdemocracia, pero claro, es que es un capitalismo de mercado, porque claro, uno dice el cambio, ¿y el cambio cuál es?
Bueno, el cambio es pasar al
salario a los trabajadores en 100 euros o...
No, el canvi en allà és, o sigui, la proposta de Correa, la campanya electoral bàsicament és d'una banda el que eren els conservadors, tenia un lema de campanya que era molt divertit, Novoa, que era el que va haver de sortir en helicòpter, que era, no, Lucio Gutiérrez, ¿no? Con Lucho los precios eran más bajos. Una banda. Y la otra era precios bajos, seguridad y libertad de expresión. No, eran lemas de campanya, eran molt, pues aquesta idea, no, capitalisme de mercat que recompensa qui s'esforça i l'estat garantista, l'estat policia, l'estat dels mínims de la seguretat, de que tens la teva propietat privada i ningú te la vindrà a confiscar. El que planteja la revolució ciutadana del Correa és un estat garantista de drets, de subvencions, de welfare state, de model nòrdic, és a dir, no passa que partint d'una base en què a l'època neoliberal de polítiques de l'FMI va fer estralls i aleshores intentar focalitzar en les comunitats indígenes, per exemple, que són les que realment més pateixen perquè la gent que demana almoina pel carrer, que jo em vaig jugar poc, tot sigui dit, però la gent que fa infraocupació, la gent que ven pel carrer, que fa venda ambulant, que treballa al camp, són indígenes. Sí, són els que en pitjor situació es troben.
I dins de la població equatoriana, el percentatge d'indígenes és tan elevat com a Bolívia? És menor?
No, no és tan elevat, però déu-n'hi-do. Passa que allà tenen el que són els indígenes... tenen, d'una banda, els indígenes típics, que tampoc seguir-te la... I si els diuen les comunidades. Tenen els indígenes, que van, o sigui, amb tot el respecte al món, però perquè no tinc el terme, que van vestit de colors, com els de Bolívia, els típics, no? O sigui... I després tenen els pobles de l'Amazònia. Els pobles de l'Amazònia estan a prendre pel sac de l'Amazònia, es regeixen per unes normes socials i d'organització social absolutament diferents i tenen una mena d'estat paral·lel, però perquè estan allà al mig del no-re, que no arriben les carreteres i estan a tot arreu en panga. Llavors, en total són com un 20... Són bastants, o sigui, em sembla que els amazònics són un 12% del seu territori i els altres estan entorn del 30% de les seves zones i en total és com un 30% del total de la població. Veus gent molt, molt europea, molt blanca, o sigui, els espanyols originaris que no es barregen i després els mestizos, que són el 50% de la població.
I, bueno, aquestes eren les eleccions de... la reelecció de Correa.
Això va ser la reelecció de Correa, que a més, o sigui, és el primer president a la història que es proclama en primera volta, amb més d'un 50 i pico, perquè era un 60% dels vots. S'ho emporta tot. O sigui, és que, a més, el que era al·lucinant era mentre... O sigui, el recompte va ser molt, molt complicat, perquè era molt llarg, perquè hi havia moltes seleccions diferents per comptar, i a més amb un sistema electoral que el que volia era anar de l'àmbit territorial més petit al més gran. Llavors, com que la gent tenia molta pressa per saber qui havia guanyat la presidència, bueno, van decidir que no seguien els protocols establerts, van començar per la presidència, és que era al·lucinant, al·lucinant com anaven traient vots de Movimiento País, com anaven arrasant-ho tot, o sigui, és que era Huracán Correa, a tot arreu. Llavors, l'únic que aguanta és Guayaquil, que és la gran disputa que hi ha entre Quito i Guayaquil, que Guayaquil continua amb un alcalde conservador, que és Nebot.
Que és de Guayaquil, no?
Que és de Guayaquil, a més, Correa era com és l'espina clavada, no? Guayaquil, no? Que no hi ha manera que s'aguanta. Guanya, arrasa en totes les candidatures unipersonals, és a dir, prefectes, alcaldes i presidents, i president del govern, s'ho porten pràcticament tot, i amb el que són el vot a llista, el que són els diputats, allà hi ha més. Hi ha altres opcions, no?, que també entren.
I bueno, l'oposició, has comentat abans, que tenen uns eslògans així populistes i tal. Hi ha crítiques en plan... Bueno, el típic que es diu ara en Latinoamèrica, que Correa és xavista, que ens porta cap al comunisme, no sé què...
No, Correa no és xavista. Correa no és xavista.
Bueno, per respecte a això, està anunciat que el proper 24 de juny Ecuador entra dins de l'ALBA, en la integració de l'Alternativa Bolivariana pels pobles d'Amèrica Latina.
Sí, no, a veure, perquè...
És una cosa que ha engegat Chávez.
Sí,
no dic que sigui xavista Correa, no, sinó si l'acusen de...
És a dir, a veure, Correa el que sap... Correa és un tio molt intel·ligent. O sigui, jo vaig anar... Nosaltres també fem observació de campanya electoral, que en allà més era molt divertida, i m'ha més un meeting del Correa i vaig sortir al·lucinada. O sigui, en un sentit de la capacitat carismàtica... La capacitat de carisma, que jo no li havia vist a ningú. Vull dir, suposo que el símil és el Felipe González del 82. O sigui, la capacitat d'il·lusionar, trencar, portar un projecte nou, d'un projecte que no és revolucionari ni és del tot socialista, però que s'hi apropa i que és un trencament respecte a polítiques conservadores anteriors. És a dir, Correa és un tio molt intel·ligent. Molt intel·ligent, i aleshores, ell no té res a veure amb el que és la dreta dura. És a dir, ell amb Uribe... i té molt poc a veure, i a més si té un conflicte fronterer, i té un problema amb tots els moviments de guerrilles, de paramilitars i de l'exèrcit colombià. I té un conflicte des del tema de l'assassinat de Raúl Reyes a territori equatorià, de plantar-se, de retirada de l'ambaixador. O sigui, no sé al final com va acabar, no sé si ha tornat o no, però li va retirar el plàcet, o sigui, l'acreditació a l'ambaixador colombià d'Equador, i va fer retirar l'ambaixador equatorià de Bogotà. Que això és el primer pas pel trencament de relacions entre dos països. Però aleshores s'ha de buscar aliats territorials per poder enfortir la seva posició. Llavors els seus aliats a l'entorn regional estan molt clars. O sigui, són Bachelet d'una banda a Xile, el que passa és que per temes d'integració regional li queda més lluny, i aleshores té Venezuela i té Bolívia. Llavors, a nivell de pressió política, a nivell regional, internacional, d'entorn, està molt clara l'aliança, però el seu projecte polític és molt diferent. I també és la manera de fer aquest cordó a l'entorn de Colòmbia, i més quan després, quan va seguint, doncs a Panamà, que hi va haver eleccions una setmana després de les d'Equador, tenen un govern conservador. Si puges a Costa Rica, doncs, tampoc tenen un govern socialdemòcrata, és un govern així més de centre, però també amb trets més conservadors. Bueno, és una estratègia. Llavors, està més a prop dels postulats de Venezuela i de Bolívia, però tampoc és que siguin els mateixos.
Quins arguments feia servir l'oposició, a part d'això de baixar els preus i tal? Criticaven a Correa d'alguna manera?
Sí, o? Criticaven a Correa. Criticaven a Correa, doncs, perquè era un tio populista, perquè... acabar amb determinats privilegis, perquè consideraven que... I la campanya era molta acusació d'ús de recursos públics a la campanya electoral. Aleshores eren aquestes acusacions de crear ocupació en el sector públic, amenaçar els funcionaris, el repartiment, o sigui, fer servir els recursos públics en campanya, tot el que serien la logística, no? Pues els cotxes, la mobilització de persones, els autobusos amb què portaven la gent als mítings, a zona urbana, des de zona rural, la relació amb els indígenes, pues que han anat als del Correa, han anat a la zona rural a repartir samarretes i dolços entre els indígenes. Clar, els indígenes, a més, la gran majoria, molts ni parlen espanyol, parlen quichua. Quichua i llengües originàries. Tenen una taxa d'analfabetisme que és molt superior al de la població, diguéssim, mestiza i de la població d'origen espanyol. Llavors sempre va estar l'acusació de l'ús de recursos públics en campanya. Pues que després la gent que estava a Guayaquil fent observació, per exemple, es trobava el mateix adreçat a Nebot, que era el conservador que estaven allà. O després hi havia algunes alcaldies que era una situació, em recordava molt el tema d'Iniciativa per Catalunya, no? Que aquí, o sigui, és una força política que no té un especial arrelament a nivell de país, però que manté a zona urbana determinades alcaldies potents, no? Pues mantenen a Barcelona, a Santa Coloma, tenen l'alcaldia del Prat, o sigui, tenen alguns punts que són les seves places fortes. Llavors, hi havia uns moviments d'esquerres que el Moviment d'Igualtat, que era diguéssim, els homòlegs, a més d'Iniciativa, que mantenien algunes alcaldies importants, però en canvi a nivell de província hi havia doncs el contrapunt, que eren els del Correa, i també els acusaven, no, de que fan servir els diners dels peatges per fer campanya, no, la recaptació dels peatges per fer campanya. I altres deien, doncs, l'alcalde no respecta la prohibició de posar cartells al centre històric i només retira els dels partits que no són el seu. És a dir, el gran debat de campanya era que es feien servir recursos públics, i l'altra era doncs que els mitjans responien a interessos de partits en funció de la propietat i que no hi havia igual accés a la premsa. El que sí que es va fer eren franges gratuïtes d'anuncis per totes les candidatures, que eren, a més, eren moltíssimes. A més, hi havia candidatures a nivell de província, hi havia candidatures a nivell nacional i hi havia candidatures superfriquis.
Com aquí, també.
Sí, però la diferència és que en allà totes, en horari de màxima audiència, tenien espai electoral. O sigui, no és com aquí que has d'agafar doncs, a les 12 del mitjà o a les 3 del matí per veure't els anuncis del Partit Humanista, la Democràcia Nacional i del PACMA. No, no, és que ja era a les 9 de la nit, enxufats tots a la tele, veient anuncis de campanya. Perquè eren...
I sobre lo dels diferents suports, hi ha estadístiques de lo que va votar majoritàriament els immigrants en Europa, els immigrants als Estats Units, existeix per separat aquestes dades, per veure com, clar, no és el mateix pues el que perceben els equatorians que viuen allí mateix als que estan en altres països, diguem, del primer món, com veuen aquesta evolució, si realment es veu un suport majoritari dels que estan immigrats cap a les reformes que està engegant Correa, o són contraris, existeix algun tipus de estadística?
Ui, no, el huracán Correa va arrasar tot arreu. No, les tendències van ser bastant similars.
Tant als Estats Units com a Europa...
Bueno, als Estats Units, a falta de dades oficials, perquè jo vaig fer el seguiment del preliminary statement de la Unió Europea i el que van fer amb BOEA i tal, i els dades oficials es van donar un mes després, però com que tenen la data de segona volta, fins al 30 de juny no seran oficials del tot. Però sí, la tendència era que als Estats Units sí que estava més fragmentat, però la candidatura que encapçalava era la de Movimiento País i els altres també, o sigui, amb diferents percentatges, en alguns sí que tenien més del 50%, en d'altres menys, però sí, va ser majoritari el vot a Correa.
I per exemple, abans has comentat el conflicte que va haver l'any passat, el conflicte fronterer amb Colòmbia, que, bueno, es diu que van detenir, bueno, van arrasar uns guerrillers de les FARC que estan en territori colombià, territori equatorià. L'exèrcit colombià va entrar dins territori equatorià per agafar-los, i Uribe o Colòmbia va acusar a Correa de que, bueno, dins d'un ordinador dels guerrillers van trobar dades que confirmaven que Correa coneixia que estava en territori equatorià i que donava una mica de suport logístic Aquestes acusacions es van fer servir en la campanya o no es va parlar?
Sí, en certa manera sí, es van fer servir per part de, pues això, de Lucio Gutiérrez, de Jaime Noboa, de Nebot, no? De PAN, Prián, els partits aquests de dreta. El que passa és que amb molta cura, perquè la història del tema de frontera en Colòmbia ve de molt enrere, i Colòmbia i Equador, bueno, pues el tema de Bolívaria era la Gran Colòmbia, i en època espanyola el virreinato de la Gran Colòmbia. Llavors, mai han, mai són dos potències regionals que mai han arribat a entendre els uns amb els altres. Jo sempre he tingut allà la disputa. I el tema de la frontera sempre s'ha fet servir per tots els presidents equatorians contra Colòmbia, encara que fossin del mateix color polític. Més el problema és que estem parlant de l'Amazònia, o sigui, estem parlant de terra de ningú. És a dir, sí que hi ha, en teoria, una línia imaginària que travessa i divideix la zona, però és que és molt difícil saber en quin moment estàs a territori colombià i en quin moment estàs a territori equatorià.
Jo no em referia tant al tema fronterer, sinó al tema que això, acusar-lo de que dona xupluc a terroristes...
Sí, sí que es va fer servir, però és que això és, a cada campanya electoral anterior s'ha fet servir uns contra els que estan al govern. Amb en Correa més pel tipus de discurs i perquè a més feia 4 dies de la cimera aquella de les Amèriques de la OEA, en què, bueno, hi va haver la foto de l'Obama amb el Chávez, i en què, bueno, va estar dit, Correa va anar, va estar amb en Chávez, va estar amb Evo Morales, i veis, con quien se junta.
No, lo que vos decías sobre el territorio, ¿no? Que sobre el papel se puede dibujar una línea imaginaria, pero después sobre el terreno no se sabe bien, ¿no? Dónde acaba uno y dónde empieza el otro. La frontera, no hay un paso fronterizo que delinee, por ejemplo, como aquí con Marruecos, o no hay un paso que delinee dónde acaba un territorio y empieza el otro, ¿no? Y siempre está esta disputa de como vos decías, de los presidentes ecuatorianos, de caballito de batalla, ¿no? El tema territorial.
Clar, a més, jo crec que el fet diferencial, no? Tant amb el tema de les FARC com amb la resta de la campanya era la novetat i, d'una altra banda, el descrèdit de governs anteriors. Feien servir molt l'argument de... no pot ser que la gent marxi d'Equador, no pot ser que el 40% de la població estigui fora, no pot ser que... És a dir, també el Correa ha dit al govern espanyol que no me los devuelvas, perquè ara que hi ha els plans d'ajuda al retorn per la gent que s'ha quedat en atur... Bueno, doncs, públicament m'ha dit, no, aquí no torna ningú. No torna ningú perquè no podem assumir econòmicament el retorn perquè tenim un 8% d'atur. Un 8% d'atur, clar, tens a tots a fora. Però sí que era un constant de Correa de no pot ser que la gent així a seguir marxant, mentre que els partits conservadors deien és una oportunitat pel país que la gent marxi per generar riquesa fora i que ens la retorni. Bueno, doncs com això amb tot, no? I li dona la volta... I amb el tema de Colòmbia igual, perquè una part del discurs és no pot ser que seguim enfrontats amb Colòmbia, amb qui de fet som germans. Però no te devuelvo l'embajador.
I continuen així sense ambaixador?
No, després jo diria que el que van fer va ser mantenir els cònsuls i preveien retornar-lo, si més no, a l'equatorià Colòmbia.
I ara, bueno, després...
Que se m'ha fet el plàcet i les credencials i tal.
Després d'aquests resultats, com veus la situació, com queda la situació? O sigui, Correa continua sent el megamàster d'Equador?
Sí, bueno...
L'oposició reformarà també o...?
L'oposició s'ha de plantejar... O sigui, l'oposició ha quedat escombrada i l'oposició s'ha de plantejar... És a dir, així, també hi ha moviments que surten de base... Que tampoc els agrada aquesta maquinària amb tins populistes que pot tenir derives autoritàries perquè el límit és molt fàcil de passar. Aleshores sí que veies moviments a nivell local, no? de gent que no li agradava la maquinària, no? De l'Estado. Ara, l'oposició ha quedat absolutament desarticulada perquè és una remora del passat, d'una època molt dura, no ofereix una alternativa, Guayaquil s'aguanta, però bueno, Guayaquil és un altre món. Però la resta... El repte de Correa és consolidar, mantenir la il·lusió, fets de les paraules i vestir i consolidar-se com a alternativa, com a partit, sense caure en el que és el sistema de partits tradicional que realment allà ha quedat obsolet.
I Correa, com se posiciona en Latinoamèrica? Perquè en Latinoamèrica a dia d'avui hi ha una espècie de tres corrientes, ¿no? Está el frente chavista, por un lado, después un poco más moderado, Otro un poco más moderado, que podría ser Bachelet, Lula y el mismo gobierno argentino de Kirchner. Y después, bueno, los testaferros de Estados Unidos, los amigos ya más posicionados a la política estadounidense, como puede ser Alan García y, bueno, y Uribe. Correa, ¿por dónde anda? ¿Con quién coquetea?
Mira, Correa es al punt mig entre Bachelet y Chávez. És el,
o sea,
punt mig,
se queda en el medio.
És el punt mig, sí, vull dir, seria el votant medià, és el punt mig i el sistema electoral i el sistema legislatiu que ha cobert el procés electoral realment és, ens va deixar al·lucinats per com era de si tenia punts febles perquè el posaven just en pràctica i a més en set eleccions que eren incapaços de gestionar-ho tot junt. Però sí que era un procés molt garantista, molt democràtic, molt obert i molt legalista alhora, no? A nivell de la reivindicació de drets. Molt centralitzat, com tots els països d'Amèrica Llatina, però llavors es tracta de que això vagi més enllà i no només es respecti la voluntat popular, sinó que a més s'apliqui. Ell és un punt mig, és un tio molt carismàtic, és molt intel·ligent, a més ve del món de l'economia, o sigui, ell el primer que va fer quan va arribar va ser dir, no, mira, aquí tots voldríem tornar a tenir moneda pròpia, però és que no és possible perquè ens carreguem el país. Per tant, dòlar. Si en això sí que sempre ha estat molt, molt caut a l'hora de prendre decisions i després les ha defensat i les ha justificat. És un contrapunt a Chávez en el sentit de que el que mostra és que tu pots tenir un líder polític, carismàtic políticament, però que a nivell de gestió pot ser un tio molt seriós. I aleshores sí que serveix d'una banda per donar-li més, o sigui, per fer que gent com Bachelet o Kirchner, no, es pugin una mica i treguin pit i facin un discurs més potent d'esquerres, i d'una altra banda desautoritza tàcitament el que són els populismes, els que a més amb el que es legitima, com el de Chávez i com el d'Evo Morales, que és el de, bueno, sense caure en aquests populismes també es poden fer polítiques d'esquerres, pseudo-revolucionàries i alternatives al que són els partits tradicionals que han tingut suport dels Estats Units. Llavors, què passarà? Jo crec que s'ha de veure, perquè a l'agenda d'Obama, com sempre, sempre als Estats Units té un paper molt important, a l'agenda d'Obama hi ha altres prioritats ara mateix, que són les de les Orient Mitjà, les d'Àsia Central, això està claríssim, Iraq, Afganistan, el que està passant a Iran, el que pugui passar amb Israel, però haurà de seure's i agafar l'agenda llatinoamericana, el que passa és que ara mateix, per situació i per importància, ja, la prioritat és el que està passant a Orient Mitjà i a Àsia. Veurem què passa, però jo el que sí que crec és que hi haurà un replantejament de les polítiques als Estats Units cap a Amèrica Llatina, perquè la situació és la que és, i que Correa acabarà sent un aliat, en certa manera, als Estats Units, però perquè és un tio molt intel·ligent i sap el que li convé.
Equador ha signat tractats de lliure comerç amb Estats Units. El que està passant ara a l'Amazonia peruana, que per diferents tractats que han de fer construccions arrasant la selva, això és extrapolable a l'Amazonia equatoriana? Està a salvo?
No, de moment encara no, perquè els nivells d'organització no són els que hi ha a l'Amazonia peruana, però...
Però o sigui, ja han tractats de lliure comerç que poden realment acabar afectant
No hi ha tractat de lliure comerç perquè l'economia equatoriana no pot afrontar un tractat de lliure comerç actualment, però sí que acabaran, a la que puguin controlar determinades variables macroeconòmiques, sí que acabaran afegint-se, perquè tenen molt clar el tema de la integració econòmica regional.
Però ara sí. Si se sumen al rotllo de l'Alba i tal, potser deixar una mica de banda als Estats Units,
Veurem,
una mica la intel·ligència de Correa i que es va movent, sí, segons com sí, es va, sí. Va canviant
de camisa. És com una anguila, és... Té un punt, o sigui, té un punt que sí que és purista, que sí que és creïble i sí que és real, no? Però és que és... ell pensa a mig termini sempre, o sigui, pensa que et fa un discurs per acontentar la gent demà, però totes les decisions polítiques són estratègiques i són a mig termini, llavors quan ho veus en perspectiva és com... Vull dir, no és, ja et dic, ni és com els que són més moderats com la Bachelet, que és statu quo i anar-me'n sortint, ni com el Chávez, que és aquel pronto aquest, no?
O sea que se le da bastante bien la demagogia, ¿no? Al señor Correa.
No, que ens entenguem. No és una qüestió
la manipulació, per lo que estàs contant, va més per, no?
No.
Per conveniències polítiques.
No, bueno. Sí, és una qüestió de tirar endavant el projecte que vol tirar endavant de manera mesurada, sense que li dinamitin, sense que li introduïn, pues aquests típics, no? Sense que li facin un plan de la CIA per dinamitar-lo. I de manera molt mesurada, cada pas que fa, i combinant el que la gent vol escoltar amb el que ell després, el tema possibilista, amb el que ell pot arribar a fer.
Però sin enfadar demasiado, ¿no?, a l'amo del norte, no sé, cosa.
Bueno, no, els va fent, o sigui, els va equilibrant. Ja et dic, a mi em va sorprendre com a líder polític, I mira, t'ha espavilat.
Buscant l'equilibri polític,
Sí.
Bueno, doncs agraïm a la Núria.
A vosaltres per convidar-me un altre cop.
Que hagi vingut un altre cop a explicar-nos la seva experiència d'observadora a l'Equador. I res, pues, posem un temps.
Quedem pendent la pròxima missió. Què té de parar
el futur?
Home, el futur m'agradaria anar a Àfrica.
Pues aquí estaremos.
No sé, a la tardor, a veure si puc anar a Moçambic o si no, també a missió a Honduras, ja veurem com va la tardor.
Bueno, pues bueno, a l'espera de que tornis a viatjar, pues bueno.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, gràcies.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve.
Pues continuem ja al tram final del programa. Avui ha sigut monotemàtic amb el tema d'Equador, que hem tocat de pinzellada pues, alguna, la situació puntual d'algun país del costat, pues, bueno, fer referència a aquesta revolta i a la brutal repressió que han patit els indígenes peruans a l'Amazonia. I bueno, ahir dimecres 17 Es va fer entrega aquí al consulat Perú a Barcelona d'un manifest de diversos col·lectius, pues bueno, denunciant i demanant responsabilitats al govern d'Alan García per aquesta matança, i que hi ha dades molt contradictòries sobre el número de morts, de que bueno, el govern per una banda mostra la mort d'equips policies, hi ha informacions de que potser no tots els policies van ser morts per part dels indígenes, sinó que hi ha hagut com una mica de... El mateix govern s'ha encarregat de fer eliminar alguns policies per després mostrar-ho... No sé, hi ha moltes contradiccions i bueno, estem a l'espera potser de poder contactar amb un company peruà que vindria a comentar una miqueta la situació.
Sí, hemos hablado y me ha dicho que de llamar, todavía no ha llamado para venir a hablar
bueno,
sobre Perú.
Bueno, estem a l'espera. I bueno, pues comencem amb una mica d'agenda i bueno, per demà divendres dia 19 de juny, pues el col·lectiu de solidaritat amb la rebel·lió zapatista de Barcelona, que està en un procés de reflexió i refundació, pues bueno, a les 7 de la tarda hi ha una assemblea oberta a la Casa de la Solidaritat, allà al carrer Vista Alegre número 15, per veure com encamina el futur. I relacionat amb això, pues, recordar que el dissabte 20 es realitza el cinquè torneig per la futbolístic, per la humanitat i contra el neoliberalisme, al Forat de la Vergonya. Pues bueno, allí estarà Contrabanda FM retransmitint en directe l'event, i bueno, és un torneig obert a col·lectius i tal. I bueno, que encara si avui ens escolteu, pues podeu passar-vos per allà pel local, al carrer de la Cera, i fer la inscripció del vostre equip.
També durant tota aquesta setmana s'està fent la cinquena mostra del llibre anarquista. Bueno, hi ha hagut actes durant tota la setmana al Centre Social Ocupats, Tercer Assalt, La Quimera i El Jardí. I bueno, demà divendres a les 7 de la tarda al Jardí, contra cultura i propaganda, desconexió i altres ensaios de Kenneth Rexstock, informació i propaganda. I dissabte i diumenge hi haurà actes tot el dia a la plaça del Diamant. Doncs, per exemple, dissabte a les 11, presentació del periòdic El Rapto del Grupo Surrealista de Madrid, a les 12:30 xerrada i debat entorn a l'ocupació. A les 4 de la tarda, Libro de las derrotas, derroteros o maravillas. A les 5:30, la situació actual de l'economia capitalista plantejant alternatives. A les 7:30, misèries de la pedagogia. I després, a les 10:30, vetllada poètica amb Antonio Orihuela i Dones per la poesia i teatre, Con los niños no se juega. I diumenge, a partir de les 11 del matí, també a la plaça del Diamant, tecnologia i dominació, bienvenidos a la màquina. A les 12:30, arrels del pensament lliure, elogio de l'anarquia por dos excèntricos chinos del siglo III. A les 5 de la tarda, biblioteques i anarquisme amb la xarxa de biblioteques socials. Tot això és divendres al Centre Social Ocupat El Jardí, al carrer Saragossa número 6, i dissabte i diumenge a la plaça del Diamant. Podeu veure tot el programa a www.llibreanarquista.es.kz.
I bueno, pel diumenge 21, des de Can Masdeu, es fan arribar una xarla fòrum que durarà tot el dia, de les 11:30 del matí a les 9 de la nit, Guatemala, visiones i experiències del món al revés. De 11:30 a 12, una mirada ràpida sobre Guatemala. De 12 a 12:30, taller d'estereotipos. De 1:30 a 2, passe de fotos, caminos en resistència. A les 2:30 comença el dinar, la refacció xapina i altres viandes. A les 4:30 passe de fotos. A les 5, xarra, manual de bones pràctiques en neocolonialisme, represes i agrocombustibles. I a les 7 de la tarda, musiqueta. Camp Masdeu està a l'antic camí de Sant Llàtzer sense número, i per accedir-hi el metro més a prop és la parada Canyelles. També per demà divendres 19 de juny, a la sala d'actes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà una taula rodona entre polítics i organitzacions socials del sud i del nord sobre el deute extern i crisis. Hi haurà un representant dels cinc principals partits polítics en el de aquí de Cataluña, y de la sociedad civil pues ya habrá un representante del Fórum de las Alternativas de Senegal, del Instituto del Tercer Mundo de Uruguay, de una organización de Bélgica, y de desde Madrid de la organización Quién Deba Quién. Y finalment, alguna coseta més, la gent de Terres de Ponent del col·lectiu A les Trinxeres, pues bueno, ens fan arribar la sisena ofensiva contra l'oblit, Maquis 2009, i bueno, espera, que això és molt petit, ara, és pel mes de juliol, divendres 10 de juliol, a Lleida, al Centre Social Autogestional La Maranya, hi haurà la presentació del senzill Guerrilla i presó d'un maqui de Joan Busquets, el dissabte 11 de juliol a Pont de Suert i a l'Alta Ribagorça, a partir de les 4 de la tarda i durant tota la tarda, exposició 12 anys de marxa d'homenatge als maquis, a les 5 presentació del llibre Maquis al Montsec, a les 7 de la tarda cinquè Maquis Rock amb Gai Roig i Negre de Calaf i duo Patequito d'Almacelles. A la una es tancarà tot. A les 2 de la nit hi hauran trasllat al refugi per la gent que es vulgui apuntar. I això, el diumenge 12 de juliol, al refugi Boca Sud del túnel de Viella, hi haurà les 8 esmorzar, les 8 i mitja sortida del refugi, i es farà una ruta a maquis d'alta muntanya. Si us voleu, el preu del refugi seran 25 euros, dormir, esmorzar i dinar del diumenge. I això, si algú vol apropar-se, que contacti amb la gent de les Trinxeres, podeu entrar en www.myspace.com/col·lectiu a les Trinxeres. I bueno, amb això queda tota l'agenda. Recordeu-vos una vegada més del torneig de futbol on Contrabanda estarà
aquest dissabte al Forat de la Vergonya.
A veure si passem de quartos.
Ja, a veure què passa.
I recordeu el nostre email, per si ens voleu escriure alguna cosa, quepasamundo@gmail.com.
10 segundos. Un colega que está detenido en Madrid por una movida que tuvo con un facha. Bueno, está en Soto del Real y al parecer el fiscal pide 3 años y medio. Bueno, ya vemos aquí en Los Mossos una multa por dar palizas, y colega anarquista de allá de Madrid, pues el fiscal pide 3 años y medio. Espero que no llegue, que no se materialice. Haremos todo lo posible, ¿no? Ya iré informando, miran diciendo cómo va la cosa. De momento está detenido ahí en Soto del Real y va a pasar el verano, lamentablemente, que es la información que me llega.
El Víctor,
que está bueno ahí detenido. Bueno, ahí haremos algo, o si se puede hacer algún concierto o algo. A mí ya me han dicho de ir a Madrid a hacer un concierto, a ver, me acercaré, sí, eso.
¿Los vampiros se reúnen?
Los vampiros vuelven otra vez,
Muy bien, pues nada, queda un minutito que podamos poner un poquito de música y nos escuchamos la semana que viene.
Sábado 20 de junio, en el Foral de la Vergonha, cinquena trovada futbolística por la humanidad y contra el neoliberalismo.
Desde las alturas quieren boicotear el encuentro. Te meten a la cárcel por insumiso a la especulación y a las penas multa.
No al placofec.
O por expropiar a la banca. Te dejan sin trabajo.
Que la crisis la paguen los ricos.
Y ya ni para colarte en el metro te llega.
Pues vente en bici.
Los estudiantes venían en masa.
Caña Boloña.
Hasta que los pararon a base de porrazos y pelotazos. Otro tipo de pelotazos, claro. La SGAE y las políticas del gobierno quieren cortarnos las alas en internet. Y dicen que acabar con la piratería. O eso creen ellos.
Venim a jugar el dissabte 20 de juny al Forat de la Vergonya. Per inscriure el teu equip, escriu al correu ellocal@pangea.org o truca al 93 442 2101. Dient el nom del teu equip i el número de jugadors que sereu. Deixa un telèfon de contacte per informar-te.
Places limitades a 24 equips.
Amb retransmissió en directe de Radio Contrabanda.
El único torneo que no podrá ganar el Barça del triplete.